A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
El segle XV va ser un moment convuls pels regnes hispànics medievals. Canvis de dinastia, aixecaments camperols, disputes nobiliàries... Enmig d'aquest moviment han destacat molts personatges. Ferran d'Antequera, Maria d'Aragó, Joan el Sense Fe, Alfons el Magnànim... Però una figura enllaça la política dels diferents territoris de la Corona d'Aragó, el Regne de Navarra i la Corona de Castella. És el príncep Carles de Viana. Després del romanticisme del segle XIX, la seva figura històrica ha quedat difuminada en una aureola de tragèdia i de tristesa, en un personatge que podria haver-ho estat tot i que, al final, no va ser res. Avui, a les portes de Troia, ens disposem a fer una biografia d'aquest interessantíssim personatge. Benvinguts al Regne de Navarra, benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. I aquesta setmana us parlarem de la figura del príncep Carles de Viana i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Albert, benvingut.
Com anem?
Carles, el príncep de Viana, és un personatge que evoca moltes coses, no és així, Albert?
Sí, és un personatge que en l'imaginari tant de l'època com l'imaginari sobretot del segle XIX, ja ho veurem després, com inclús en l'imaginari actual, de fet, és un personatge que depèn de la ciutat on vagis, depèn del lloc on el mencionis, no? Dius, oh, en aquesta ciutat se l'estima molt, no? Per exemple, Lleida, Tortosa... És un personatge que és molt famós perquè va suposar moltes coses durant una època, després en parlarem, però sobretot també és un personatge que genera moltes sensacions, perquè és la figura de l'etern hereu, no? Que és un personatge que podria haver estat hereu de la Corona d'Aragó, del Regne de Navarra, inclús va tenir unes petites pretensions a la Corona de Castella,
una
però mai...
En plan Carles... El recent Carles III, no?
El recent Carles III, exacte.
Acaba però... s'entenim a la reina Isabel II morta allà, calenta encara.
Ai, pobreta, pobreta. Ja el farem un petit homenatge després.
Sí.
L'únic que Carles III ha pujat al tron, crec, amb 70 llargs anys, sí, i Carles de Viana no va arribar als 41.
Vale.
Així que... Doncs això, és un personatge que mai arriba a res, però ho podria haver tingut tot, no? Ja ho hem dit una miqueta així a la introducció. També és un personatge que evoca projecció internacional, ja que el que fa és vincular una miqueta tots aquests regnes peninsulars, perquè tothom està preocupat per la seva figura i per el que està passant sobretot a la Corona d'Aragó i al Regne de Navarra. I també evoca moltíssim aquesta vida cortesana tan pròpia del segle XV, que ens imaginem durant tota l'edat mitjana, però realment és els seus anys d'esplendor són a la meitat, bueno, gairebé tot el segle XV, sí, aquesta gran vida cortesana. I finalment, és un personatge que també és molt bonic, perquè genera tota una sèrie de literatura. És un personatge que escriu moltíssim, veurem que escriu una crònica, tradueix algunes obres d'Aristòtil, etc. Vull dir que és un personatge que també a la seva manera és molt fill de l'època, no? És aquest humanisme incipient, no? Veurem com fa un viatge a Nàpols, des de la cort de Nàpols porta idees humanistes, inclús porta a literats, lletrats, cap aquí a la península, per introduir una miqueta aquestes noves idees que estan sortint al sud d'Europa.
Doncs ens ho has venut molt bé, no?
Doncs som-hi.
Ens quedem.
Espero que sí.
Som-hi.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Bueno, pues se'ns ha mort, no?
Se'ns ha mort.
Semblava immortal.
Semblava. Ha estat més immortal Joe Biden.
Efectivament, a qui no tenim aquí, per cert, en aquesta taula amb nosaltres...
De fet, l'acabem de treure només per fer el paral·lelisme, perquè crec que ja no tornarà a aparèixer més.
Ah, no? Vam decidir que no?
No ho sé, ho hem decidit,
això. Jo tampoc me'n recordo. Ha passat una mica de desapercebut ja, però no passa res.
Tenim a Carles III.
Tenim a God Save the King.
Que podríem fer postes de veure quan durarà.
També.
Però bueno.
El nostre personatge d'avui és el príncep de Viana. Centrem-nos en aquest personatge que sempre se l'ha presentat com trist, com tràgic. Per què és això, Albert?
Doncs és una miqueta el que comentàvem a la introducció. És un personatge que és la presa perfecta, és l'objectiu perfecte de tota la literatura romàntica del segle XIX. És un personatge que veurem que al llarg de tota la seva vida se li van com acumulant diferents destins, entre cometes, no? Hauràs de ser el rei de Navarra, hauràs de ser el rei d'Aragó. I veurem que tots són fracassos, perquè res li surt bé. O sigui, és un personatge que està a la presó dos o tres cops, que perd batalles, que se'n va d'exili amunt i avall, que va buscar aliances a Castella, que se'n va buscar aliances a Aragó, que va buscar aliances a França. Res li surt bé, però tot i això, és un personatge que sempre reaixeix, no? Que sempre té com moments enèrgics, com moments d'energia, que de cop sent, mira, ara s'aixeca, no? Ara aconseguirà alguna cosa, però mai, veurem, ja faig spoilers des del començament, mai aconseguirà res, pobret. Però per això que és un personatge que és típica víctima del segle XIX, no? És l'heroi que mai serà heroi, és la lluita del pare contra el fill, no? Veurem que la seva vida es defineix per un enfrontament constant contra el seu pare, i això, no? Molts destins que es van acumulant sobre la seva figura, que són uns destins que al final no es compliran mai.
Vale. I quin és el context en el que es mourà el nostre protagonista d'avui?
Superbreument, per fer-nos una idea, estem parlant de començaments del segle XV. La Guerra dels Cent Anys continua activa, i recordem que és una guerra que inclou, bueno, que es veuen afectats, a part de França i Anglaterra, altres regnes d'Europa. Castella i Aragó prenen, i inclús Navarra, no, que en parlem ara, prenen una part activa, la Guerra dels Cent Anys. Està en un moment on el segle XV la noblesa té un poder extraordinari i és capaç de... Bueno, ho ha estat en altres segles, però el segle XV sobretot, és capaç de fer guerres al marge del poder reial. Hi ha pugnes nobiliàries constantment i sobretot per la regió, en aquest cas, de Navarra, Castella i Aragó. Llavors, veurem que hi haurà... parlarem d'alguna guerra civil, però sobretot parlarem de pugnes nobiliàries i d'escaramusses o petits enfrontaments entre nobles que són capaços d'aixecar homes d'armes i enfrontar-se entre ells per diferents interessos. Llavors, també parlem de... Estem en el context del Regne de Navarra, però no parlem gaire del Regne de Navarra perquè realment Carles de Viana influeix a tots els regnes hispànics, per tant, parlem tant de Navarra com de Castella com d'Aragó. I Navarra, com a tal, el regne de Navarra durant el segle XV, ja des del XIV i XV és un regne que ha estat la nineta dels ulls dels regnes veïns, perquè està en un punt molt estratègic, que és el punt precisament que uneix la península Ibèrica amb el regne de França. Llavors, Anglaterra, França, Castella, Aragó, tots tenen interessos en aquest petit territori, no? I, de fet, el regne de Navarra s'aguanta com en una espècie d'equilibri màgic entre aquestes grans potències. I finalment estem en un moment en què els regnes cristians podem dir que estan en el seu màxim esplendor. De fet, estem a punt, no, de que hi hagi la unió dinàstica entre Ferran el Catòlic i Isabel la Catòlica.
Doncs centrem-nos en el personatge d'avui. Quins són els orígens de Carles?
Doncs Carles va néixer el 1421 a un poble del regne de Castella, que es diu Penyafiel, i va morir 40 anys justos després a Barcelona, el 1461. Ell era fill de Joan, conegut Joan el Sense Fe, posteriorment Joan II d'Aragó, també el Sense Fe. que més endavant, ja ho han dit, no serà rei d'Aragó, però també serà rei de Navarra. Però sobretot una figura, per mi la figura que impacta més en la seva vida és la de la seva mare, que és Blanca de Navarra, que és qui realment ostentava el títol de reina de Navarra. I serà un personatge fonamental al llarg de tota aquesta història que narrarem avui, sobretot a partir, és curiós, no?, perquè serà fonamental sobretot a partir de la seva mort i per les coses que ella deixa escrita. Llavors, Carles de Viana el que fa és desenvolupar-se en aquests 40 anys, no?, que ronden en un moment en què la península està molt viva. Estan passant moltes coses, hi ha moltes revoltes, hi ha efervescència, per dir-ho d'una manera.
Molt bé, i què podem dir de la seva família?
Clar, Carles de Viana forma part d'una família molt extensa, que és una família que coneixem tots, que són els Trastàmara. Llavors, el segle XV, no ho hem dit abans, però és un moment en què la dinastia Trastàmara té una, o sigui, té una hegemonia gairebé total a la península Ibèrica, perquè des del segle XIV ja domina el regne i la corona de Castella. I llavors, a partir del segle XV, començant del XV, després ho mencionarem una miqueta més, a partir del compromís de Casp, també regna a la corona d'Aragó. Per tant, forma part d'una família enorme. Què passa? Que Carles de Viana forma part d'una branca, no?, que és la branca aquesta que creen juntament Joan i Blanca de Navarra, que queda una miqueta separada. Però tot i això, és una branca que té moltíssim poder, amb uns forts vincles amb Castella, i més tard veurem que amb uns vincles també molt importants amb Aragó. De fet, és molt interessant perquè la seva besàvia materna és filla de don Juan Manuel, l'autor del Conde de Lucanor, que segurament ens sona una miqueta a tots, i això molts historiadors ho utilitzen, no?, per dir, és que en els seus gens ja portava aquesta figura literària, no? Per això és un gran escriptor, Carles de Viana. Però bueno, és una mica coincidència, no?, perquè ja sabem que els gens no porten la literatura, però, si més no, és curiós relacionar-lo amb aquest personatge que ens sona una miqueta a tots. Llavors, per fer-nos una mica de la idea, les propietats de la seva branca familiar estaven dividides per el regne de Castella, sobretot per la zona d'Extremadura i la Rioja, com una espècie de trencadís. És a dir, no tenien unes propietats molt
unificades
territorialment, per dir-ho d'una manera, però en tenien moltíssimes. I, de fet, està molt bé perquè... Bueno, està molt bé. Tenim molts registres d'això perquè el 1429 se'ls hi confisquen les propietats, ja veurem per què. I gràcies a aquesta confiscació, en els registres, ha quedat, no?, què es va confiscar cada persona, no?
Ah.
I si nosaltres mirem, doncs podem veure que...
Tenien bastanta...
Tenien pena, molta, no?, cosa. Vull dir, hem pogut valoritzar una miqueta a nivell històric les propietats que tenien, les rendes, i passar aquest valor als maravedis, no?, que és la moneda aquesta que fem servir els historiadors per valorar si les rendes o les propietats eren molt poderoses, eren menys poderoses, etc. Per fer-nos una idea, Leonor, l'àvia materna, administrava més o menys un total de 300.000 maravedís, que no està gens malament. El seu pare, Joan, és a dir, el pare de Carles, administrava unes propietats i unes rendes amb valor de 3 milions de maravedís, que també és, bueno, és molt, moltíssim. La mare, Blanca, la reina de Navarra, 400.000 maravedís. I ell mateix, recordem, l'any 1428, quan Carles tenia 8 anys, administrava unes propietats i unes rendes de 100.000 maravedís, és a dir, quan tenia 8 anys. Només quan tenia 8 anys, imaginem-nos fins on podria haver arribat aquest personatge.
Uh-huh. Vols destacar alguna cosa més d'aquest entramat familiar?
Fer una mica d'incís al que ja hem avançat abans, i és que, a part de dominar la corona de Castella, a partir del 1412, a tothom li sona el famós compromís de Casp, que és el moment aquell en què Martí l'Humà es queda sense descendència i s'ha de decidir quin noble ocuparà el lloc de rei de la corona d'Aragó. Llavors, durant 2 anys s'està deliberant qui serà, i finalment es decideix per Ferran I, que és Ferran d'Antequera o Ferran de Trastàmara, que serà des d'aquell moment en què la dinastia Trastàmara també regnarà a la corona d'Aragó. Llavors, què vol dir això? Vol dir que Carles de Viana també està emparentat, no?, en aquest cas, el seu, si no m'equivoco, el seu avi és el primer rei d'Aragó de la casa Trastàmara. Per tant, ell té certes opcions al tron d'Aragó, al tron de la corona d'Aragó. I això també serà molt important al llarg de tota la història, perquè veurem que hi haurà certs moments que ell busca aquesta herència i veurem com ell lluita per aquesta herència, però, com ja hem avançat abans, no li sortirà bé la cosa.
Molt bé. I abans has esmentat que la seva mare, Blanca de Navarra, va ser molt important. Per què? Què hem de saber més?
Blanca de Navarra és molt important perquè... bueno, com qualsevol mare, no? En aquest cas, i com qualsevol reina autònoma, perquè ella és, era de la família Ebero, suposo que ho estic pronunciant bé, que va governar, que era una família que governava Navarra des de feia 100 anys, ja us avanço que serà l'última d'aquesta dinastia que governarà Navarra, perquè després ja passarà en mans dels Trastàmara, i és qui ostentava la titularitat del regne. És a dir, per molt que Blanca estigués casada amb Joan, Joan sense fe, era ella qui era reina. Joan sense fe no era el rei titular. Exercia de príncep, però no era el rei titular. Per tant, qui transmetia la dignitat reial era la mare. Per tant, era la mare qui triava l'hereu, no el pare. I això és molt important. Ja ho veurem quan faci el testament ella. I, de fet, això és el que, bueno, és el que vehicularà tot el programa avui. A més, és una persona que estava molt versada en el joc polític de l'època, perquè, per casuístiques del moment, va governar el regne de Sicília durant molt temps ella sola. Per tant, estava molt versada en els jocs nobiliaris, els jocs cortesans, etc. Llavors, hi ha historiadors que per certes decisions que va prendre durant la seva vida l'han titllat d'inexperta o d'ingènua, però jo penso que és una persona que és impossible que sigui inexperta, perquè, bueno, i jo i altres, perquè té moltíssima experiència. O sigui, és impossible que les decisions que pren en el moment de redactar el seu testament siguin fruit del, bueno, de la ingenuïtat, de la, bueno, de la tonteria, no? De no pensar, perquè ja veurem que és una mica controvertit. Però això jo penso que és fonamental perquè influeix moltíssim a la vida de Carles de Viana.
Molt bé, i hem repassat la figura de la seva mare, Blanca de Navarra, i el seu pare, Joan el Sense Fe.
Joan el Sense Fe, personatge molt estimat per,
sí, aquests, per moltíssima gent. El Sense Fe, el no sé què, el no sé quantos.
M'encanta, m'encanta.
Molt divertit.
Joan Sense Fe no en parlarem tant, perquè veurem que és un personatge, ja ho hem avançat abans, que ens acompanyarà durant tot el programa. És un personatge que sobreviu al seu fill. És un personatge que, si ens deixéssim portar pels sentiments, cosa que mai fem els historiadors...
Mai. No pot ser.
Odiaria.
Són freds.
Molt freds i objectius 100%.
Sempre.
És un personatge que, com que el protagonista és Carles de Viana, podríem dir que és l'antagonista de la història, perquè li fa la vida impossible, no? De fet, veurem que agafa certes postures al llarg de tota aquesta història.
I com ens agraden les històries de bons i dolents i trames.
Ens encanten.
Però sempre hem
de posar un personatge així.
La vida.
Mm-hmm. De fet, molts historiadors diuen que les decisions que pren és per la seva avarícia, és perquè és un tio dolent que vol fotre en Carles, no sé què. Però bueno, veiem que sempre té motius polítics darrere, interessos familiars com tota la mitjana, que són decisions col·lectives, sempre per la dinastia, per la família. Joan Sense Fe és fill de Ferran d'Antequera, per tant és fill del primer trastàmara de la corona d'Aragó, i és un personatge que des del començament és, o sigui, des del començament de la nostra història, és rei de Navarra, però no titular, sinó rei corregent, si volem dir-li d'alguna manera, i sempre és un personatge que ha estat bastant odiat pels navarresos, perquè és un rei mig imposat, no?, perquè és fruit d'un matrimoni de la seva reina amb un rei estranger castellà, que els castellans no es queien gaire bé. L'únic que hi havia unes faccions nobiliàries, que en aquest cas eren els agramontesos, que sí que li donaven suport, perquè era una facció bastant procastellana en aquest sentit. Llavors, quan Blanca mori, encara l'odi cap a Joan, el Joan el Sense Fe, encara augmentarà més, perquè, clar, està perdent la reina que li dona el tron.
Exacte.
Veurem com evoluciona això.
Molt bé, doncs anem a veure com és la joventut del nostre Carles de Viana.
Bé, la joventut queda marcada perquè té una germana, que també es dirà Blanca. Sempre original.
Si estigués aquí l'Alberto, ja hagués caigut més d'una broma i més de dues amb el tema de que es digui Blanca. Però bueno, és igual. Com no hi és...
No hi és avui, l'Alberto.
Endavant.
Llavors, també és important el tema dels noms, no? Perquè Carles de Viana té nom de rei. Perquè el seu avi, Carles III, de Navarra. Blanca de Navarra, la seva germana, també té nom de reina, com la seva mare, que també és Blanca de Navarra. Per tant, també veiem que les intencions de la mare és que ells siguin reis, tant Blanca com... Bueno, com un o l'altre, no? Però tenen noms de reis, que en aquella època era molt important, això. Sabem que la seva infantesa la va passar a Olite, al castell d'Olite, que és la Carcassona de la península Ibèrica, no? Molt bonic, també molt reconstruït, però molt bonic. I va ser educat sempre al costat de la seva mare, no? I educat en aquest humanisme incipient que es començava a respirar pels carrers de la península Ibèrica, si volem. Llavors, durant la seva infància, és aquest moment que se li van acumulant destins a sobre, no? És quan descobreix que ha de ser hereu d'això, ha de ser hereu d'allò, ha de ser hereu d'allò, i és un nen que de cop té moltes responsabilitats històriques a sobre, que ja hem vist que cap li sortirà bé, però en té moltíssimes.
Molt bé, i entre les seves responsabilitats històriques es trobarà contraure matrimoni?
Sí, però veurem que no serà massa important per la seva vida. És a dir, ella es casarà amb Agnès de Cleves, que és una dona d'una família noble de Flandes, vinculada al ducat de Borgonya. Per tant, també sembla que estan buscant aliances polítiques cap al nord, però mai tindrà massa rellevància, perquè és un personatge que es morirà al cap de, si no m'equivoco, al cap de 5 anys, alguna cosa així. Tindrà dos fills, Carles amb Agnès, però cap dels dos sobreviurà al 1490. Per tant, s'acaba aquí la història del seu matrimoni i de la seva descendència.
Què vol dir això de príncep de Viana? Que ha anat sortint i no, encara no ens has explicat.
Clar, príncep de Viana al final és un títol. Carles III, l'avi de Carles, el príncep de Viana, que era reina de Navarra, es va inventar aquest títol perquè el que volia era equiparar-se amb les monarquies europees. Què estaven fent les monarquies europees? Doncs es van inventar un títol, per exemple, a Anglaterra, príncep de Gales. A França, el delfí de Vienne.
El príncep d'Astúries,
o el príncep de Girona a la corona d'Aragó, no? Què és això? Doncs, si tu ets príncep de Viana, per exemple, o si tu ets príncep d'Astúries, el que fan és, et donen les rentes d'un territori, et donen uns territoris que passen a ser de la teva propietat, però amb la salvaguarda de com que seràs l'hereu, aquests territoris mai es separaran del regne. Perquè, clar, si tu dones uns territoris a una família que forma part d'una altra regne, que això passa molt a la mitjana, quan tu et mors, aquests territoris se'n van a l'altra família. Per tant, el regne queda amb més territoris. Llavors, la idea aquesta és donar unes rendes, donar uns territoris, amb l'assegurança que, com que serà l'hereu, perquè es pugui anar enfortint, perquè pugui anar fent calaix, perquè pugui anar guanyant lleialtats, doncs, com que seràs l'hereu, doncs aquests territoris continuaran sent part del regne quan ella es mori. Llavors, dir-te príncep de Viana vol dir-te hereu de Navarra.
I, a més, també comporta algun títol nobiliari més.
Sí, de fet, clar, això també és interessant per entendre molt com funcionaven les propietats nobiliaris de la mitjana, perquè els navarresos, la monarquia navarresa, històricament tenia uns territoris al voltant de París. Tenia uns territoris al voltant de París que el que aconsegueix Carles III, l'avi de Carles, és unificar-los en un títol, en un ducat, després de negociar moltíssim amb el rei de França. Llavors, príncep de Viana anava associat en també ser el duc de Nemours, crec que es deia.
Molt bé.
I llavors, clar, això també és important per entendre que si Carles hagués heredat el regne de Navarra, també hagués heredat, no?, aquest ducat, que també estava destinat a ser el duc de Nemours, d'uns territoris que queden a l'occident de París.
Molt bé. Moltes branques, el Tastàmara. No acabava anar a hòsties?
De fet, sí. De fet, en el moment que els infants d'Aragó, és a dir, la branca Tastàmara, que acaba sent la monarca de la corona d'Aragó, guanya el compromís de cas, els Tastàmara de Castella, de seguida, el que volen fer és limitar la seva influència i limitar el seu poder. I des del 1420 hi ha tota una sèrie de conspiracions, sobretot inspirades per Álvaro de Luna, que era el privat de Joan II de Castella, que el que volien era eliminar totes les propietats dels Trastàmara, infants d'Aragó, del regne de Castella. Per què? Doncs perquè la seva influència a Castella fos cada cop inferior, no? De fet, és en aquest context, el 1428, abans ja ho hem avançat, quan se'ls confisquen totes les propietats que tenien a Castella. Per tant, veiem que la relació entre els trastàmares catalans i, bueno, aragonesos i els trastàmares castellans no era massa bona, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs avançant en la vida de Carles de Viana, quins fets històrics començarien a regirar-li la vida?
A partir d'aquestes desavinences entre els trastàmara aragonesos i els trastàmara castellans, comencen tota una sèrie de guerres petitones entre faccions nobiliàries, partidaris d'uns, partidaris de les altres, i es veuen aquí barrejats interessos de Castella, Navarra i Aragó. Però si haguéssim de posar data, per mi el primer any importantíssim per veure les males històries de Carles és el 1439, quan Blanca de Navarra escriu el seu testament. Hem dit que el seu testament és importantíssim, després del separador ja en parlarem, però aquesta podria ser la primera data important. 1441, Blanca de Navarra, la mare de Carles, mor, i en principi, amb la mort de Blanca, que recordem que era la reina titular de Navarra, qui hauria de ser rei de Navarra, automàticament, és Carles. Carles de Viana.
Uh-huh.
Perquè tenia el títol de príncep de Viana. Era la, en principi era l'hereu.
Sí.
Però veurem què passa. Si hem de posar més dates, en 1443, dos anys després de la mort de Blanca de Navarra, el pare de Carles, és a dir, Joan Sense Fe, es promet amb Joana Enríquez, que era filla de l'almirall de Castella, veient com Joan s'està intentant acostar cap a Castella. El 1445, al mig d'aquestes trifulques nobiliàries, Joan Sense Fe rep una gran derrota i es veu retirat es retira un altre cop cap a Navarra i perd totes les seves pretensions cap als territoris que li havien confiscat a Castella. I finalment, el 1447, seria l'any culminant ja, sobretot ja, de ser si en parlarem per la relació entre pare i fill, en què Joan Sense Fe i Joan Enríquez, aquesta castellana un altre cop estrangera, es casen i continuen sent reis de Navarra.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Doncs estem escoltant música per parlar d'un testament.
Exacte, el Reino de los Cielos sempre va bé per...
Exacte, música per parlar de testament, i en aquest cas el testament tan important que estem anunciant fa estona, el testament de Blanca de Navarra.
Clar, tothom s'esperava, quan Blanca de Navarra escriu el seu testament, tothom s'esperava que declarés a Carles de Viana el seu legítim hereu. De fet, la majoria de les famílies nobles de Navarra esperaven això, perquè era el rei de... Bueno, que era fill de la reina que estava designat com a príncep de Viana. Ara bé, què passa? Que en el testament, per sorpresa de tothom, Blanca de Navarra el que fa és dir Carles podrà ser rei, però només amb la benedicció, és a dir, si li dona permís Joan el Sense Fe, és a dir, el meu marit. Clar, això ningú s'esperava. Llavors, què passa? No? Tenim un dilema, i és que Carles hauria d'haver estat rei, però no pot ser rei, perquè la seva mare en el seu testament, i s'ha de respectar perquè és la reina titular, no el deixa. No el deixa si el seu pare no li dona el vistiplau de ser rei. I aquí serà, aquest serà l'origen de tots els problemes. I és en aquest punt
aquí hi haurà
en què la historiografia clàssica ha criticat i criticat
a Blanca.
A Blanca, no? Però al final Blanca el que fa és vetllar pels seus interessos de la família. Vull dir, els Trastàmer al final estan construint un imperi. Alfons el Magnànim ha conquerit Nàpols per crear un imperi mediterrani. Joan Sense Fe està buscant corones a la península Ibèrica. Blanca Navarra el que està fent és lluitar pel patrimoni de la seva família. Llavors, clar, estúpida? No. No ens agrada? Potser no, perquè tots volien que Carles de Viana fos rei. Però mira, aquí està la cosa.
I com s'ho prendrà el príncep quan sàpiga de la informació d'aquest testament?
Doncs clar, aquí si féssim història-ficció, crec que m'ho permetré avui, Carles de Viana podria haver dit no acato la voluntat de la meva mare, vull el tron per mi, i segurament hagués tingut el suport de la majoria dels nobles de Navarra. Però Carles, príncep de Viana, el que fa és respectar la voluntat de la reina mare, de la seva mare, i és acatar la seva voluntat. El seu pare, òbviament, és el que esperava, i el nomena lloctinent del reina, és a dir, representant. L'únic que el que passa és que moltes faccions nobiliàries esperaven que Carles de Viana fos el rei per treure's de sobre a Joan de Castella, que era un estranger, que no tenia ni sang reial navarresa. En canvi, Carles sí que la tenia, aquesta sang. I llavors, aquí comencen tot de rebomboris. I, de fet, comencen a haver-hi petites guerres entre nobles, sobretot entre els que ja hem avançat abans, que eren els agramontesos, que eren els partidaris de Joan Sense Fe, i dels beaumontesos, que són les famílies nobiliàries que li donaran suport sempre a Carles. Però aquí encara no hi ha una guerra oberta. De fet, pare i fill s'estan entenent. L'únic que les famílies nobiliàries ja comencen a lluitar pels seus propis interessos.
I aleshores serà quan comencen les desavinences amb el pare.
Exacte, de fet, són uns malentesos que podríem dir que Carles es veu una mica arrossegat allà per les famílies que li donen suport. Clar, en aquest context, Joan no li interessava perdre el regne de Navarra, perquè, com hem dit, la seva idea era acumular corones, perquè, a més, Joan ja veia venir que el seu germà, Alfons el Magnànim, no tindria fills. I seria... Alfons el Magnànim no tindria fills perquè Alfons estava a Nàpols i la seva dona Maria estava a Barcelona i València. Per tant, no hi hauria descendència. Per tant, qui s'emportaria la corona d'Aragó, qui seria? Joan el Sense Fe. En aquest context, clar, Carles de Viana cada cop va ser més apartat del seu pare i de l'herència que li tocaria, perquè ja està veient que això pinta molt fosc per ell. I els conflictes entre els nobles cada cop van ser més grans. I ja ens hem d'imaginar que les tensions augmenten, però en cap moment esclata una guerra civil.
I quines maniobres polítiques es duran a terme?
En un moment de força, amb l'intent de fer un cop de força contra el príncep de Viana, Joan el que fa és entrar a Navarra amb tropes agramonteses, no? Aquestes famílies nobles navarreses partidàries seves, i també amb tropes castellanes, amb la intenció de treure-li el títol de lloctinent al príncep de Viana i també de desprestigiar-lo, inclús si podia d'exiliar-lo. No hi ha una guerra, sinó que el que hi és... O sigui, no hi ha enfrontaments com a tal, sinó que el que hi ha és una política d'irritació, podríem dir. I és que Joan i els seus el que comencen és a, burocràticament i administrativament, és començar a fotre, no, els partidaris de Carles de Viana. Els comencen a saquejos, a suborns, etc., perquè el que volien és que fossin ells els que estallessin, que fos Carles qui provoqués un enfrontament per tenir molta més legitimitat. Clar, el que fa Joan durant tot aquest temps és buscar el suport de Castella. Recordem que el que pretén sempre és acumular les corones sobre el seu cap. Però el que podríem dir, davant de tota aquesta situació, és que el 1447, ja ho hem comentat abans, és el moment clau en què la relació entre pare i fill va més malament. Perquè és el moment en què Joan el Sense Fe es casa amb Joan Enríquez, que és una castellana. És a dir, ara mateix a Navarra governa Joan Sense Fe, que és un trastàmara castellà, amb Joan Enríquez, que és una trastàmara... Bueno, que no és trastàmara, però que també és castellana.
Navarresos contents.
I els navarresos, clar, tenen a Carles, que és la seva única esperança, no? Per tant, Joan cada cop s'acosta més a Castella i Carles cada cop està agrupant més tropes i més esforços al seu voltant.
I, clar, la tensió va en augment fins a arribar a cotes que encara pues, bueno, no s'havien arribat.
Exacte. De fet, el 1450, quan tot això ja cada cop està més accelerat, Carles fa una jugada imitant els moviments polítics del seu pare. I Carles el que fa és dir, vale, ara és un bon moment per jo tenir un moment d'energia, no? De fer un cop sobre la taula. I el 1450, Carles el que fa és una expedició cap a Castella i va buscar aquelles famílies nobles que odien el seu pare a Castella, aquelles famílies nobles que li volien treure les possessions a Castella. I aconsegueix el seu suport, i veurem que Joan de tot això se n'entera, no? Vull dir, les notícies circulen, òbviament, i Joan el Sense Fe comença a fer preparatius a la frontera entre Navarra i Castella. I això ara sí que ja comença a escalar, i veurem que d'aquí poc ja explotarà inevitablement.
Uh-huh. Doncs ara sí que sí, tenim el conflicte servidíssim, oi?
Sí, però no. És a dir... Tenim a Carles de Viana, que ha anat a buscar suports a Castella, els ha trobat. Tenim a Joan preparant-se per la guerra, perquè sap que Carles ha anat a buscar suports. I el 1451 és potser un altre any clau per Carles, perquè Carles va cap a Navarra, després del seu viatge cap a Castella, i tothom s'esperava que portés un gran exèrcit i s'enfrontessin Carles contra Joan en aquesta batalla fratricida, no, de pare contra fill, a veure qui guanyava. Però Carles el que fa és entrar pacíficament a Navarra, ell sol amb un petit seguici, i es sotmet a Joan, clar, això ningú s'ho esperava. Mentre aquestes relacions avançaven a la cort navarresa, a la cort de Pamplona, que era a Olite, el que fan les tropes castellanes, les tropes de Carles de Viana, és posar setge a Estella, que era una plaça forta partidària de Joan. És a dir, mentre Carles li estava fent creure a Joan que s'estava sotmetent, en realitat el que estava fent Carles és distreure el rei mentre les tropes castellanes començaven a posar setge a places fortes. Uh-huh. I en aquest punt, en aquest setge, el 1451, és quan realment s'inicia la Guerra Civil Navarresa, que és una guerra que veurem que durarà entre el 1451 i el 1455, però les lluites nobiliàries continuaran fins ben entrat al segle XVI. Però d'això no en parlarem avui, perquè si no, malament.
Vale, aleshores tenim el Joan el sense fe.
Sí, que de fet, davant d'aquesta situació, vull dir, s'ha vist abrumat, s'ha vist superat per les tropes castellanes, ha fugit cap a Aragó. Uh-huh. Vull dir, estem en aquesta situació en què Carles de Viana té el poder a Navarra, gràcies a les tropes castellanes, i Joan sense fe el que ha fet és anar-se'n amb la contra de les cames, perquè no tenia res a fer contra les tropes castellanes. Llavors, aquí podria ser el segon moment clau, no?, que si Carles de Viana aquí hagués... això és molt lleig, eh? això no ho haurien de fer, però és un personatge que s'ho mereix. Si Carles de Viana aquí hagués solidificat el seu control sobre el territori de Navarra, si hagués conservat les tropes castellanes més temps, segurament, potser, hauria tingut alguna herència, o potser hagués guanyat el tron de Navarra, o per algun o alguna concessió, no? Però el que fa Carles és que, com que sap que els navarresos no els agrada la presència de les tropes castellanes, com és normal, i recordem que tenir un exèrcit estranger al teu territori no és una bona idea, vull dir, perquè l'exèrcit s'ha d'alimentar i normalment ho fa no sent gaire amable, Carles el que fa és dir, com més aviat em tregui els castellans de sobre millor, pacta amb els castellans i els diu: marxeu i jo us prometo que Joan, el sense fe, mai més tindrà pretensions sobre els territoris de Castella. És a dir, el que fa Carles és dir: aliats meus, podeu marxar, no? Us deixo marxar, però jo em quedo sense estar preparat per un contraatac de Joan II.
I Joan aprofitarà el moment?
Clar, Joan, davant d'aquesta situació, s'està llepant els llavis, no? Diu, el meu fill no acaba de deixar el regne de Navarra desprotegit de les tropes castellanes, que són les que m'han fet fugir, i a l'octubre del 1451, el que fa Joan és enviar a Joan Enríquez, a la seva dona castellana, al capdavant d'un exèrcit. I llavors allà sí que hi ha la gran batalla d'aquesta guerra civil navarresa, que és la batalla d'Àiber. En aquesta batalla hi ha les tropes de Carles, que estan comandades per Joan de Cardona, surten al pas de les tropes reials de Joan II, que en aquest cas estaven comandades per Pere d'Istar, Joan López i Alfons d'Aragó. Uh-huh. Que Alfons d'Aragó era un fill il·legítim, un fill bastard de Joan, i per tant germanastre de Carles de Viana. No? La batalla d'Aibar va tenir lloc, va ser una batalla, típica batalla baix medieval, amb més o menys uns 1.500-2.000 efectius per cada bàndol. No era una gran batalla, però déu-n'hi-do.
I quin serà el resultat d'aquesta batalla, Albert?
Finalment, el que passa al final de la batalla és que Carles s'acaba rendint. I a més és molt bonic perquè el cronista Jerónimo Zurita, 50 anys més tard, en relata que Carles decideix rendir-se al fons d'Aragó, és a dir, al seu germanastre. I en relata i ens escriu l'escena com que qui s'agenolla és el fons. És a dir, el fons s'agenolla davant de Carles quan és Carles qui s'està rendint. Ah, és una situació una miqueta també de la imatge de Carles així règia, reial, o sigui, l'aura aquesta que el rodeja, veient que ja existeix des del segle XVI. Òbviament que no es va agenollar davant del fons d'Aragó, però un cronista de 50 anys més tard ja el pinta així. Per tant, veiem que és un personatge que fascina, no? Que, bueno, que en genera moltes imatges així molt romàntiques. Després de la batalla, Carles és empresonat, el 1451, però ens hem d'imaginar que la Guerra Civil no acaba, sinó que és una guerra que va continuant diferents anys. Ja ho hem dit abans, que acaba al cap de 4 anys. Què passa? Que Joan el sense fe, mai perdonarà a Carles per haver pactat amb els nobles castellans, que és una cosa que ell ja ha fet, no? Però mai el perdonarà per això. I, a més, això el que implicarà... Clar, Carles està empresonat pel seu propi pare i Carles cada cop es veu més lluny d'aquestes herències d'Aragó i uh-huh. també d'aquestes herències de la pròpia Navarra. I, a més, estem en un moment en què Alfons el Magnànim, rei de la corona d'Aragó, cada cop és més gran, li queden ja pocs anys de vida, i no té fills, no té hereus. Per tant, tothom, tota la península ibèrica, tots els regnes d'Europa, ja saben qui serà l'hereu de la corona d'Aragó, i és que serà Joan sense fe.
Molt bé, doncs estem a tres quarts de programa i tenim en Carles a la presó. Entenem que quedarà lliure de la presó?
Exacte. De fet, Carles s'està 2 anys a la presó i no serà ociós, sinó que el que farà és escriure una crònica del regne de Navarra, que és una espècie de justificació de les seves pretensions, i no sortirà de la presó sense l'ajuda de dos nous actors que, òbviament, estaven presents però encara no havien aparegut al programa, i són Maria d'Aragó, l'esposa d'Alfons el Magnànim, i les Corts d'Aragó, que el que fan és fer pressió a Joan II perquè alliberés a Carles, perquè això estava generant moltíssimes tensions a Navarra. Els aragonesos també començaven a veure aquesta situació, no? Recordem que els aragonesos acaben de rebre la dinastia Trastàmara, no? Tampoc no acaben d'estar del tot acostumats a aquesta situació. Però bé, finalment, el 1453, Carles és alliberat gràcies a totes aquestes pressions externes. Llavors, al sortir de la presó, què passa? Que les faccions nobiliàries, els agromontesos i els beaumontesos, tornen a fer guerres entre ells, no? Tornen a barallar-se un altre cop, sense que Carles doni el vistiplau ni Joan vulgui. Però bé, el que va passar és que en aquell moment que reactiven els combats és quan Carles de Viana té un altre moment d'una altra oportunitat històrica, perquè arriba un moment que té certes victòries en certes batalles i en el seu poder queden dos personatges clau: Joan Enríquez, la dona de Joan Sense Fe, i també Ferran, el seu fill, que aquest Ferran és el futur Ferran el Catòlic, el qui heredarà la corona d'Aragó i més tard també serà príncep de la corona de Castella. I en aquest moment, si Carles de Viana hagués fet més pressió, o inclús, jo què sé, em moviment ara totalment, això no es feia a la mitjana, però si s'hagués matat, potser hagués estat ell l'hereu de la corona d'Aragó. Història ficció, repeteixo.
Història ficció. Molt bé. El conflicte continuarà o es forçarà un tractat de pau?
Bé, aquí passa una miqueta el que... Bueno, potències externes intervenen, no? En aquest cas, un altre cop, la corona d'Aragó, i es genera una espècie d'equilibri molt curiós, ¿vale? En què es van forçant paus, però són paus momentànies, i aquestes paus sempre el que fan és deixar a Carles per sota de Joan, no? Perquè el que fan aquestes paus imposades és respectar el testament de Blanca de Navarra. Tu no pots ser rei si el teu pare no et deixa, ¿vale? Per tant, és una espècie de pau armada, no? Que, bueno, que s'anirà repetint aquesta situació. Llavors, en aquest equilibri curiós, el que farà Joan és anar a buscar reforços a la cort de França. El que farà cadascú és anar a buscar és fer un parell de viatges. Veurem que el de Carles és molt interessant, però el de Joan es queda no gaire. Però Joan anirà a buscar el suport del rei de França i li promet, bueno, li diu: si em concedeixes això, jo no deixaré que les pretensions aragoneses ni navarreses t'afectin, no? I de fet, li promet el regne de Navarra al comte de Foix, vale? que estava casat amb la seva filla. És a dir, uns jocs cortesans bastant forts. Però a part, Carles sí que fa un viatge molt més interessant, que veurem que va per França, Nàpols, Sicília, Mallorca, etc., que és un viatge que molts historiadors han titllat de deserció, però realment també és el que havia de fer, perquè estava en un punt que tothom, les paus que li estan imposant li són desfavorables. Llavors el que fa Carles és anar a buscar altres suports fent un viatge.
Uh-huh. I aquests suports els aconseguirà? Serà important el seu viatge?
Els aconseguirà a mitges. La seva primera parada va ser la cort francesa per aturar les maquinacions del seu pare. Això ho aconsegueix, convenç el rei de França que no intervingui en el conflicte navarrès. La seva segona parada és la més important, ja que es dirigeix a Nàpols, on hi ha el seu oncle Alfons el Magnànim, però aquí Carles es despista una mica i es queda a Nàpols molts anys, perquè el que volia aconseguir Carles és que Alfons el Magnànim aturés aquestes guerres entre pare i fill, però Carles es queda enlluernat per la cort de Nàpols, perquè en aquell moment a Itàlia el Renaixement ja era ple, i la cort de Nàpols d'Alfons el Magnànim és molt famosa per estar plena d'escriptors, humanistes, pintors, artistes, i Carles es meravella d'aquella situació i es queda anys allà aprenent, coneixent persones, és a dir, fa l'humanista, no? Fa un Erasmus cultural d'humanisme. Llavors, aquest Erasmus cultural de Navarra veurem que es veurà aturat bastant abruptament.
Molt bé. Però aquest Erasmus cultural que es veurà aturat, que serà el 1458, això per què s'atura?
Doncs perquè, clar, Carles ha arribat 4 o 5 anys abans del 1458 a Nàpols, i precisament aquell any ja havia aconseguit convèncer Alfons el Magnànim. Alfons el Magnànim estava a punt d'intervenir en aquest conflicte. Aquesta va ser la màxima victòria de Carles de Viana. Però el que passa és que el 1458 Alfons el Magnànim mor. Què diu el seu testament? Qui serà rei de la corona d'Aragó serà Joan Sense Fe. En el cas que Joan Sense Fe mori, qui serà rei de la corona d'Aragó serà Carles de Viana. Què passa? Que Joan Sense Fe està viu. Per tant...
Joan Sense Fe aquest és un tocapilotes, no?
És un toca... Veus? Ja t'he dit que si fóssim subjectius, ens cauria malament en Joan Sense Fe.
Sí, sí, ho hem comprovat tot, eh? Ha sigut una mica online, tot això.
Llavors, això, davant d'aquesta situació, clar, Carles té un dilema. Què faig? Torno cap al regne peninsular per trobar-me amb el meu pare a veure què fa amb mi? O em quedo a Nàpols, que he fet bastants amics, tinc bastanta influència, etc. Llavors, finalment, el que decideix és tornar cap a la corona. De fet, hi ha historiadors que diuen que es podria haver quedat a Nàpols, que ja tenia molts suports, i proclamar-se rei de Nàpols. Però, bueno, això ja és també més història ficció. Uh-huh. El que farà serà primer anar a Sicília, allà hi resideix uns quants mesos, fa d'àrbit entre diferents faccions nobiliàries, allà també agafa experiència. Després se'n va cap a Mallorca. Allà, quan mentre està a Mallorca, Joan promulga uns indults cap als seus enemics, entre els quals es compta Carles de Viana, i és llavors quan decideix tornar definitivament. Ara bé, que no se'ns escapi que durant aquest viatge de tornada que fa de Nàpols, Sicília, Mallorca, passant pel papat per demanar el suport del papa, però que el papa està ocupat i al final no l'atén, i això també és una putada pobra, el que fa Carles és enviar-se cartes constantment amb la Generalitat de Catalunya perquè i amb el Consell de Cent per dir-li... Joan Sense Fe és un usurpador, m'ha tret el tron de Navarra, ara us l'està traient a vosaltres, jo us vull donar suport, doneu-me suport a mi, i es comença a guanyar certes lleialtats al Regne d'Aragó i al Principat de Catalunya, i veurem que això comença a evolucionar, perquè ningú està content amb el que està fent Joan Sense Fe.
Molt bé, i com serà aquesta arribada de Carles als territoris peninsulars de la corona?
Clar, en un moment en què Catalunya, Aragó, València, etc. estan rebent un rei que porta molt mala fama, Joan Sense Fe, el 31 de març, Carles de Viana entra a Barcelona. Però entra a Barcelona acompanyat de tota la família reial. Les entrades a la capital, bueno, a les capitals, no en aquest cas, per la Corona d'Aragó, eren tot un cerimonial en què hi havia tota una simbologia que no explicarem perquè, si no, ens allargarem molt i ens estem quedant sense temps.
Mm-hmm.
En aquesta arribada a Barcelona, Carles entra en posició d'hereu de Joan el Sense Fe. I darrere Carles qui va és Ferran, futur Ferran el Catòlic. És a dir, Carles entra en una posició preeminent, no, per davant de tothom. Llavors hi ha una certa estada a Barcelona, estan uns mesos allà convivint tota la família reial, i de fet hi ha com una espècie de tensió cortesana entre Joan Enríquez i Joan amb Carles de Viana. És a dir, es porten bé, però ja respira una mica de tensió. Llavors, aquesta situació de pau armada dura uns quants mesos, fins que un dia Carles estava tornant de Montserrat i un emissari reial el convoca a les Corts Generals que s'estan celebrant a Lleida. I tothom li diu, no vagis a Lleida, que el teu pare et vol mal. No vagis a Lleida, que el teu pare et vol
on
mal.
Va?
I Carles de Viana què fa? Va cap a Lleida.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
No escoltarem música perquè no tenim gaire temps.
I volem així. Saber el final d'aquesta història.
Volem saber el final d'aquesta història. Al final, Carles de Viana baixa a Lleida, on tothom li ha dit que no baixi.
Exacte.
I què passa?
A Lleida, Carles és rebut... És un personatge que comença a ser famós, no?, a la corona d'Aragó, i és rebut... De fet, a Lleida és un lloc que se l'estima molt, a Carles de Viana. Actualment encara hi ha persones que... Ai, Carles de Viana, no? Arriba allà, és molt ben rebut per la cort reial, però molt mal rebut pel seu pare, que és qui presideix la cort. I el que fa el seu pare és, al cap d'uns dies, d'estar allà per Lleida, participar una mica a les corts, etc. És el dia 2 de desembre, el crida davant seu, el desarma i l'empresona un altre cop. Per tant, tenim a Carles de Viana un altre cop a la presó per culpa del seu pare.
I amb quin pretext aquesta
vegada?
Amb quin
pretext? Doncs és un pretext que m'ha semblat interessantíssim, perquè sabem que en aquell moment ja s'està coent una cosa. I és que Joan, com hem dit, volia acumular corones. I el que volia fer Joan era casar el seu fill Ferran amb la germana del rei de Castella. Que la germana del rei de Castella, atenció, és Isabel, futura Isabel la Catòlica. sabem que això acabarà passant. Sabem que Ferran i Isabel s'acabaran casant, els reis catòlics, no? Les corones unides. Però es veu que Carles de Viana també estava fent el mateix. Ell volia casar-se amb Isabel la Catòlica. I ell heredà les dues corones. És a dir, que amb aquest pretext l'empresona. Estàs fent una jugada política molt perillosa, no? I el meu, la meva intenció és aturar-la. Per tant, t'empresono directament sense cap mena de mirament. I en aquest punt ens trobem i per això l'empresona.
I per què, clar, per què va a Lleida si sap que l'empresonarien?
Clar, aquí és molt difícil d'interpretar. Perquè potser per honor, per lleialtat, no? Però molts historiadors s'inclinen a pensar que era una jugada política i és que el que volia fer amb Carles de Viana era una miqueta el pena. Volia fer una miqueta la víctima perquè sabia que Aragó, a la corona d'Aragó, se'l començava a respectar i a veure'l com una possible alternativa a un rei castellà, usurpador, estranger, com podria ser Joan sense fer. Per tant, si jo em faig el màrtir, si deixo que m'empresoni, que em maltracti, etc., potser encara em guanyaré més suports. Va tenir èxit aquesta estratègia? Molt poquet. Carles és empresonat i el que s'aconsegueix és que la Diputació del General, o la Generalitat, si volem, comenci a fer pressions cap a Joan perquè l'alliberi. I Joan, davant d'aquestes pressions, el que fa és, bueno, va donant llargues, i amb l'empresonament de Carles, doncs el que fa és comença a reactivar velles enemistats, no? A Castella, a Navarra es tornen a aixecar els nobles favorables de Carles, a Sicília, que tenia fidels, també hi ha revoltes, inclús el papat també envia cartes a Joan sense fer dient-li deixa anar en Carles, i Joan va donant llargues.
Uh-huh. I davant aquesta iniciativa de la Generalitat, què farà Joan?
Clar, el que fa la Generalitat i altres potències exteriors, ja hem vist, no? El papa, navarresos, sicilians, etc. La Generalitat, de fet, li envia 12 ambaixadors per dir-li, ei, para el carro. Joan el que fa és fugir, no? Es retira cap a Saragossa. De fet, fa entrar a Carles de Viana a Saragossa a la nit, acompanyat per 60 cavallers, perquè no s'atreveix a que el veuen. Llavors, Joan hi ha un moment que s'atreveix a tornar a Lleida, però la Generalitat envia un exèrcit de 1.500 homes a Lleida i a Fraga, que és on estava empresonat Carles, per alliberar-lo. Però llavors Joan els esquiva, fuig al Canyís, arriba a Morella, etc. Però en aquell moment Joan no tenia prou forces com per rebre l'embestida de la Generalitat, que veu que totes les institucions catalanes se li estan tirant a sobre. Llavors, el 25 de febrer, finalment, Joan decideix alliberar Carles de Viana. Ja ens estem acostant al final de la història del nostre personatge.
I va ser ben rebut aquest alliberament de Carles per part de la població de la corona i pel Principat?
Molt ben rebut. De fet, ens hem d'imaginar, Carles estava presoner a Morella. Quan és alliberat a Morella, comença a fer un tour de triomf, no? De Morella, surt, puja cap al nord, para a Lleida, para a Tortosa, a tot arreu és superben rebut, tothom se l'estima molt, no sé què, fins que arriba a Barcelona. A Barcelona és on es fa una pau definitiva, podríem dir-ho així, el 21 de juny de 1461, és l'any de la mort de Carles de Viana, en què es firma una pau definitiva a Vilafranca. El balanç d'aquesta pau és que Carles rep el títol de governant de Catalunya i Navarra fou posada en les mans d'un regent de la seva confiança. Tot això sota el regnat de Joan el Sense Fe, recordem-nos-en. Però estem en un moment en què Carles sembla que està en pau, no? Està governant Catalunya, té un company que està governant Navarra, però precisament en aquell moment, pocs mesos abans de la seva mort, un exèrcit castellà d'Enric IV envaeix Navarra i Carles de Viana aprofita i diu «Escolta, Enric IV, que si vols un rei per Navarra, aquí estic per tu». No? I comença a fer conxorxes, no? Perquè Enric IV li doni el tron de Navarra, la Generalitat i el Consell de Cent i les Corts Catalanes l'intenten aturar i diu no pots actuar així, no sé què, i el que fan és aturar totes aquestes negociacions. La Generalitat insta Enric IV que es retiri, Enric IV es retira. Llavors, en aquest punt, Carles de Viana s'enfada moltíssim amb les institucions catalanes, comença a haver-hi una mala relació, fins al punt de que Carles de Viana el que fa és demanar ajuda a França perquè el treguin d'allà, perquè facin una intervenció armada. I clar, Joan sense fer tot això està dient, és el meu moment, quan van empresonar-lo, la Generalitat li diu, no l'empresonis perquè té massa suports dins la corona, deixa que tot això caigui pel seu propi pes. I evidentment, en qüestió de setmanes, ens trobem amb un Carles de Viana que després de viure una vida tan activa, el 23 de setembre de 1461, després d'haver estat governador de Catalunya, després d'haver buscat el suport de França i trair a les institucions catalanes, mor al seu llit dient la frase de "El meu procés va a començar".
Ostres.
I aquí s'acaba la història avui.
Moltes gràcies, Albert Abril. Encara tens per més ni per comentar.
Gràcies a tu, Sergio, com sempre.
Així ho deixem als nostres oients, aquesta biografia interessantíssima del príncep Carles de Viana. Doncs això, moltes gràcies, Albert Abril, a l'Adrià Tirado, al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez, i nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.